Encara no coneixes Aventura per Japó?
Doncs mira, mira, que no saps el que t'estàs perdent!
Si t'apassiona la cultura japonesa...
Si ets fan del manga i has crescut veient anime en català...
Si tens curiositat per l'idioma, la societat i la història del País del Sol Naixent...
Aquest és el teu canal!
Nosaltres som Aventura per Japó!
Hem escoltat aquestes anècdotes i aquestes històries sobre el Doraemon, un dels personatges, podríem dir, més estimats del manga. Moltíssims adeptes, tant el Doraemon com la cultura japonesa en si. I precisament, també ho escoltàvem ara, dos d'aquestes persones apassionades d'aquest món són de Badalona. Es tracta de la Mary i en Sabri, que tenen un canal de YouTube anomenat Aventura per Japó, on expliquen les seves experiències viscudes viatjant al País del Sol Naixent, un espai on totes aquelles persones que se sentin identificades amb algun aspecte de la cultura japonesa tenen un punt de trobada. Avui volem parlar amb ells perquè ens ho expliquin tot en detall. Sabri, Mary, molt bon dia.
Bon dia.
I també saludem el nostre company de Ràdio Ciutat de Badalona, l'Àlex Sisó. Àlex, què tal?
Hola, molt bon dia, benvinguts.
Gràcies, moltes gràcies per convidar-nos.
Hem escoltat aquesta introducció del vostre canal. De fet, vau començar a publicar vídeos just al març del 2020 per compartir el vostre entusiasme pel Japó d'una manera amena i divertida en un moment també on es necessitava molt d'això, no? D'entreteniment, de coneixement. En un moment com va ser la pandèmia, com va sorgir la idea d'arrencar aquest projecte?
Bé, això va ser una mica inesperat. Nosaltres no comptàvem amb la pandèmia. El nostre objectiu era tornar al Japó, ja que el 2019 vam fer un viatge i ens va entusiasmar tant que vam dir això ho hem de traslladar d'alguna manera a internet, a través d'un canal i contagiar a la gent una mica aquesta il·lusió que tenim pel Japó. Uh-huh. I aquí va sorgir tot una mica. Vam obrir el canal la setmana abans del confinament. Uh-huh. I bé, vam haver de reestructurar una mica la manera com fer-ho, perquè encara no hem pogut tornar-hi al Japó. Uh-huh.
Clar, a més, amb el vostre canal parleu de moltíssims temes, d'anime, de manga, de videojocs, però també cultura, història, curiositats del Japó. Penseu que hi havia poc contingut relacionat amb tot això i per això vosaltres també heu ajudat a tots els amants d'aquestes qüestions a tenir el seu lloc a internet?
Totalment. Nosaltres quan vam començar precisament ho vam fer perquè no hi havia un canal així, en aquest cas a YouTube. Nosaltres érem consumidors i alguna vegada havíem buscat contingut en català sobre el Japó i no n'havíem trobat. Sí que és veritat que ara amb el temps hem anat trobant altres projectes i tal, amb els quals fins i tot hi hem col·laborat i això, i s'està formant com una petita gran comunitat que això ens satisfà moltíssim i ens omple moltíssim perquè... És això, al cap i a la fi, el projecte va començar com un lloc on poder, aprendre una mica la cultura japonesa en català i a dia d'avui és com que la cosa s'ha anat expandint i sobretot també ens fa molt contents perquè el contingut en català està creixent a poc a poc i poder-ne formar part doncs és una cosa que ens satisfà molt, ens fa molt contents.
A més, Sabri i Mary, vosaltres sou uns grans apassionats de la cultura japonesa ja des de ben petits, oi? Expliqueu-nos una mica perquè les sèries d'anime ja us van deixar bocabadats, no?
Sí, sí, això jo crec que... Bueno, potser els que vam viure als 90, no? 90 llargs, mm-hmm. Jo penso que érem consumidors, de petits hi havia molt d'anime, en català també, sí. Més que ara.
Molt més que ara.
Molt més. I suposo que també, a mesura que et vas fent gran, sempre hi ha un punt de nostàlgia que et fa mirar enrere. I en aquest cas, quan va haver-hi una mica el peron, tothom estava una mica desconcertat perquè buscava consumir aquest anime o inclús llegir manga, que et tornés una mica enrere. I jo crec que fa uns anys hi ha tornat a haver-hi un boom on la cosa està despertant, encara sí. No del tot, no, però sembla que s'estigui, no, movent.
A poc a poc s'estan aconseguint moltes coses, sobretot amb el manga en català. A dia d'avui ja hi ha sèries de primer nivell, d'ordre al dia, com són My Hero Academia, Tokyo Revengers, en breu també hi haurà Guardians de la Nit, que és Kimetsu no Yaiba, que són sèries top de dia d'avui, i tenir-les en català doncs ja és un gran pas. I ara falta, aviam, l'anime, que també s'estan movent coses i ostres, fa il·lusió.
Ara ens explicàveu que vau viatjar per primera vegada al Japó l'any 2019, voleu tornar a anar, tant de bo sigui aviat, però clar, per qui no hem tingut la sort de viatjar al Japó, expliqueu-nos una mica, així a grans trets, algunes curiositats, no?, que ens puguin atreure. Després d'aquestes més de 12 hores de vol, quan vau baixar a l'aeroport, una mica expliqueu-nos, que de fet això ho podem trobar al canal, els oients, però així a grans trets.
Potser a grans trets jo diria que no cal ser fan del Japó per gaudir d'aquest país. És un país que, siguis com siguis, hi ha un xoc cultural amb els dos extrems, amb el que és lo tradicional i el que és lo més futurista, lo més modern, i les dues coses conviuen molt bé. I això t'ho trobes en tot, en arquitectura, en gastronomia, en maneres de fer. I jo penso que això és un punt molt clau d'aquest país.
Sí, no sé, potser hi ha el tòpic, no?, es diu a molts llocs, Japó, país de contrastos, no sé què, i potser més que el contrast en si, que això segurament ho podem trobar a qualsevol país del món, jo crec que és com aquest contrast està integrat a les pròpies ciutats com Tòquio, no?, en el cas la més coneguda, el més famós. Ostres, hi ha raconets de Tòquio enmig dels grans gratacels i plens de neons i tal, que passes per un carreró i de cop surts en un petit temple, i això és, no sé, són sensacions molt diferents a les que tenim aquí. I és això que diu la Mary, hi ha un Japó per tothom. O sigui, molta gent a nosaltres ens comentava, bueno, vosaltres que és que com que us agrada aquest món i això, és totalment erroni. Tothom pot disfrutar d'aquell país perquè hi ha moltíssimes coses interessants per veure.
La gastronomia, què tal? Vau tastar els dorayakis del Doraemon?
A veure, jo no sóc molt fan.
No, jo concretament tampoc, perquè la pasta que porta dins, que és l'anko que es diu, ostres, a mi no m'acaba d'entusiasmar, però hi ha gent que li apassiona molt, però sí que vam provar molts altres menjars que, ostres, poder-los provar en primera persona, no?, perquè aquí hi ha molt restaurant japonès, però clar, allà hi vas i és l'autèntic, no?, i... És molt guai, la gastronomia japonesa està boníssima, a nosaltres ens agrada molt, i mira que a mi no m'agrada el peix, però hi ha molta més varietat que el que la gent es pensa. Però està molt bé.
La cultura japonesa és un d'aquests àmbits on sempre pots aprendre alguna cosa més? És a dir, vosaltres, tot i ser experts en la matèria, tenir el vostre canal de YouTube, encara us sorprenen coses i apreneu coses noves?
Cada dia. És a dir, a veure, nosaltres no som experts ni molt menys, això. Nosaltres sí que, bueno, ens agrada molt llegir, som molt curiosos, estem estudiant japonès també, tenim la sort que on estudiem també hi entra una mica de cultura en general, i llavors vas aprenent moltes petites coses que formen part de la vida quotidiana japonesa, i això també és el que més ens enriqueix. No sé, de tot el que anem llegint, cada dia alguna cosa nova aprens. També ens agrada molt buscar per internet i trobar coses. Ostres, mira, això era... Saps? Vull dir, i cada dia és una petita coseta nova.
De fet, el canal ens ha ajudat moltíssim a aprendre més sobre la cultura japonesa, perquè quan fem els vídeos intentem documentar-nos tot el que podem, perquè, com diu la Mary, no ens considerem ni creiem que siguem uns experts, però sí som molt apassionats. I ja que ho fem, doncs ho volem fer el millor possible dins els nostres coneixements, i hem après moltíssim, i és un altre punt positiu d'haver començat aquest projecte.
Ara ho deia la Mary, també estudieu japonès. Algunes paraules clau que haguem de saber si viatgem al país nipó?
Sí, mira, nosaltres vam passar-nos el primer viatge en el qual no teníem ni un quart dels coneixements que tenim ara, dient la paraula sumimasen, que és com, és una espècie de disculpa, però també agraïment, i ho diuen per tot.
Sumimasen.
Sí, tot el dia ens vam passar dient aquesta paraula i fent la petita reverència, l'ojigi, que qualsevol cosa també ells et fan la reverència a tu. És molt curiós. Hi ha diverses paraules, bueno, com l'Ohayo Gozaimasu, que és el bon dia, i no sé, mira, podríem fer-ne vídeo d'això.
Arigato.
Arigato, correcte.
De fet, parlant de l'idioma, al vostre canal Aventura per Japó també hi ha alguns vídeos que anomeneu Kotoba Kasola.
Correcte.
On destaqueu aquelles paraules japoneses que fonèticament tenen el mateix so que en català, no? És una manera divertida d'apropar una mica el japonès a qui no en té ni idea, no?
Sí, això va sorgir quan estàvem estudiant. Doncs bé, a classe vam començar a sentir paraules que en català tenien la mateixa fonètica. Uh-huh. I, ostres, un dia vam pensar, per què no fem un vídeo que és més fàcil de recordar paraules catalanes que tu diries amb el mateix accent que sonen igual en japonès? I sí, d'aquesta manera, vulguis o no, fas una relació i de seguida et queda. I vam pensar, doncs va, anem a titular-ho uh-huh. Kotoba, que seria paraula o vocabulari...
Sí.
Casolà, de casa.
Sí, sí, mira, va sorgir així la idea. I bé, bueno, ara estem preparant la quarta temporada, que serà ja. I hi ha un petit spoiler, que és que tornarà aquesta secció, que la tenim una mica abandonada, perquè, clar, havíem d'anar aprenent més paraules.
Clar.
I ara sembla que ja podrem reprendre-la i en tenim moltes ganes perquè és una secció bastant divertida, creiem. Mm. I a més agrada bastant.
Agrada molt, oi? Creiem, mira, anem a alguns exemples. Riu. Que podria ser estem rient, sí. Vol dir drac en
sí,
japonès.
Sí, correcte.
Casa, paraigües. Yata és visca, ho he aconseguit, que sonaria com ja està, no?
Sí, exacte.
Correcte.
Vaca sí, sí. Seria tonto, que sona com vaca,
sí.
No?
Sí, aquest és el que tothom de seguida...
Sí, el vaca
aquest
ja estava
triomfant. Aquest de seguida ens el quedem, eh?
Aquest sí, el riu i el vaca, eh?
Sí,
ja,
sí.
Mira. I també teniu, hem de dir, un canal a TikTok on feu vídeos donant a conèixer també una mica més de vocabulari. Per exemple, ara que estem a l'estiu, hem vist un vídeo on publiqueu el vocabulari d'estiu, per exemple. Avui aprendrem una mica en aquesta secció, gràcies a vosaltres, eh? Platja... Bichi, no?
Bichi.
Seria com el bichi, que aquí...
Sí,
no?
Correcte.
És veritat.
Sí, a mi m'agrada molt, ulleres de sol, sol sangurasu. Sangurasu, no?
Sí, són sí. Paraules, hi ha moltes paraules que venen d'herència anglesa. De fet, sangurasu és sanglasis, saps? Vull dir, no, el que he pronunciat a la japonesa. I és interessant, hi ha moltes paraules, per exemple, televisió és terebi, de television, saps? Vull dir, i és interessant també perquè el japonès és un idioma molt complex, però hi ha cert vocabulari que si tens una petita base d'anglès, doncs de seguida el pots enganxar i ja està bé.
Mm-hmm. A banda d'aprendre japonès i vocabulari, hem de dir també que al vostre canal podem veure i escoltar algunes de les covers que feu, molt ben fetes, hem de dir, d'openings de sèries de manga i anime, com per exemple aquesta de Haikyuu.
Tot l'esforç que avui posem potser demà brillarà. Aquest cant que ara sona, al cel volem arribar.
Preguntant cada matí on podré jugar de...
Com prepareu aquests covers? Us encarreu vosaltres mateixos de la traducció de les cançons? Com és fer això?
Sí, bueno, de fet, nosaltres estem a... Bueno, som els Tenkaichis, també.
Sí,
formem part d'un grup que bueno, el Racó del Manga ens va proposar si cada mes volíem doncs fer una cover que no s'havia fet en català, doncs fer-la i posar-la en el seu programa. Llavors ens vam engrescar perquè en teníem un parell, ja n'havíem fet algun parell de cançons, i a partir d'aquí, doncs, cada mes sí que nosaltres agafem un opening o un ending que no s'hagi fet en català, li posem lletra, és a dir, la traduïm, intentem adaptar-la al màxim possible, i bueno, hi ha algunes que en Sabri, que és Manetes amb la guitarra, les fa ell, fa tota la instrumental, amb els programes, jo no sé què fa, però fa la instrumental, i llavors, bueno, doncs després cantem i surt el que surt.
Com surt. Sí, sí. Sí, sí, ens agrada molt la música. Jo, de fet, havia tingut un grup de música molts anys i, ostres, ha sigut una manera també de reconnectar una mica amb aquest passat meu que trobava molt a faltar, ja que gràcies a això, aquestes col·laboracions amb el Racó del Manga, aquestes covers i a tornar a tocar, a cantar i això, doncs hem pogut cantar a escenaris impensables com era el Saló del Manga, bueno, el Manga Barcelona l'any passat, que va ser una experiència espectacular que no m'esperava jo poder viure. I no sé, mira, és com ajuntar-ho tot en un i està sortint prou bé la cosa de moment.
I tant.
Doncs ho deixem aquí, ens quedem sense temps. Convidem a tothom que ens estigui escoltant, animem a que ho segueixi al canal de YouTube, però també a Instagram, a Twitter, a TikTok, a Aventura per Japó. Sabri i Meri, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta al programa d'avui i esperem que pugueu viatjar molt aviat al Japó i ho puguem veure a través de les xarxes socials.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I Àlex, company, gràcies a tu també.
Gràcies, Rocío. Gràcies, que vagi molt bé.
Doraemon, el gat còsmic.
I ja sabeu que en aquesta secció durant tot l'estiu us hem estat demanant que ens envieu per àudio de WhatsApp anècdotes, experiències o qualsevol cosa que us recordés el personatge protagonista d'aquella setmana. També que ens canteu l'opening. I aquesta era l'última setmana d'aquest espai Z i us demanàvem que ens enviéssiu un àudio del Doraemon, amb el Doraemon com a protagonista. Avui hem acabat amb aquesta secció. Hem preguntat a l'inici del programa un número, el número 3, si la persona guanyadora aquesta setmana d'aquestes dues entrades del Saló del Manga de Barcelona és el David Prats, l'última persona que aquest dimarts s'emporta dins d'aquesta secció d'Espai Z, dues entrades pel Saló del Manga. Enhorabona i escoltem a veure què ens deia el David.
Doncs bé, sobre Doraemon, jo crec que va ser una sèrie que va marcar la infantesa de tota la generació meva, no? De l'any 1991, una sèrie de dibuixos animats que la veiem abans d'anar a l'escola o quan tornàvem a l'escola, perquè la feien a totes hores, eh? Era una sèrie de dibuixos que jo sobre la meva infantesa la vaig viure molt. I jo crec que és una sèrie que ha marcat una generació, no? Amb diferents versions animades. Jo t'he de dir que tant l'he vist en la primera versió quan era molt petit i també amb la versió última, que era quan acabava la primària.
Doncs el David Prats, guanyador d'aquestes dues entrades pel Saló del Manga, ens posarem en contacte amb tu per fer-te-les arribar. Enhorabona, gràcies per participar al programa i ja l'escoltàvem, aquest Doraemon, el gat còsmic, mitiquíssim per la nostra generació. Jo he de dir que jo sóc molt fan i cada petita, cada dia estava pendent de la televisió per veure el Doraemon, que ha estat l'últim protagonista del nostre Espai Z, en què cada setmana a l'Obert per Vacances us hem parlat de manga en català.
Això és el casquet volador.